a tots, això és Ràdio Falset i esteu en el programa Volta de Full. Un Volta de Full que serà una mica diferent. Per què? Doncs perquè la setmana vinent és Sant Jordi i no puc deixar perdre l'afició per la lectura, ni jo, ni els que els hi agrada. Doncs hem de celebrar, com cal, Sant Jordi. Per tant, us he preparat tres relats i tres poemes. Són uns relats que heu de parar molt bé l'orella, ja que cada un d'ells porta un missatge. Començaré per un que es titula El país de la cassola. Això va una mica de menjar, però hi ha un trasfons. Un trasfons amb això. Diu així. En el país de la cassola hi havia una comunitat de mandonguilles que es discutien sense parar i es donaven cops les unes a les altres per no quedar al fons i rebre el foc amb tanta força. Cap d'elles volia ser cuita i totes es barallaven. Passava el temps i no se n'adonaven que una mà experta les tombava i afegia altres ingredients. De dins de la cassola s'escapaven els efluvis emanats pel conjunt que s'estava cuinant i no passaven desapercebuts pel gos de la mà que dominava l'interior de la cassola. Mentre les mandonguilles continuaven discutint la seva posició de preferència, alienes a les accions de la mà experta, aquesta controlava el seu futur i el gos no baixava la seva atenció. Cada vegada movia amb més força la seva àgil cua. Sense perdre de vista la mà que donava voltes i sacsejava aquella pobra cassola que desitjava sortir del foc i acabar amb el seu martiri, que només feia que envellir-la lentament. De sobte, aquella mà es va fixar en la mandonguilla que ja no podia més i s'estava cremant. Sobrava en aquella cassola, però era amb les altres. La trauria per tastar-la, si complia amb tots els requisits, ja que podria tancar el foc. La mandonguilla era feliç. Per fi s'acabaria tota aquella lluita pel poder i podria estar tranquil·la. No li importava el patiment de les seves germanes. Un cop fora de la cassola, la mandonguilla va notar unes pinces que l'agafaven i la traslladaven a la boca del gos, que no parava de donar voltes tot inquiet. No va tenir temps de protestar. Va ser la primera a ser devorada. Les de la cassola havien percebut un canvi. Es van enganxar les unes amb les altres tot fent força per no ser separades. Per primera vegada sentien que s'havien de mantenir unides. Seria la manera de no ser menjades. La mà que les remenava va decidir apagar el foc i deixar-les refredar la cassola, sense pressionar-les. Calia tenir paciència. Bé, això podeu interpretar de moltes maneres. N'hi ha que potser com que aviat és, si és l'hora de dinar, doncs mira, potser us haig donat l'idea, si no sabíeu què fer per dinar, feu mandonguilles, i si no, pues, lo que ha anat més enllà de lo que remenava en aquesta cassola, pues, ja està bé. June, July and August said, it's probably hard to fly. Ara un altre de menjar, que, a veure, és com una mica... jo no us aconsello que el feu, aquest plat, però vaja, també heu d'escoltar molt atentament, perquè són ales de conill amb perdigons. Repeteixo, són, si us voleu apuntar la recepta, tranquils, ales de conill amb perdigons. I us dic els ingredients. Un conill de bosc. Una dotzena de cebes picants de figueres, un litre d'oli de colza, dos capses d'escuradents, una garrafa d'aigua fresca dels rasos de Peguera, 12 cabesses d'alls de Banyoles i perdigons a discreció, això sí, els que vulgueu. Bé, comencem. Primer s'agafa el conill per una de les dues orelles. Se li estira fort fins que es desprèn el cos de la bestiola. Una vegada arrencada una orella de socarrel, engrapes un ganivet, prèviament oscat, perquè faci més pessigolles. I s'introdueix amb suavitat al costat dret del coll, entre la jugular i l'amígdala. Un cop dins, fem girar el ganivet en rodó, com fan els samurais en el moment suprem, fins que surti un doll de líquid espès i de color vermell fosc, no cal amoïnar-s'hi, és sang, que abocarem en un taulell de cunya de forma còncava. També es pot fer servir recipient convexos o concaus, capgirats, però llavors l'operació es fa més dificultosa. Bé, quan el conill hagi proferit l'onomatopeia cuec o nyec, no és fàcil de determinar de quina es tracta en cada cas. Se suposa que la seva ànima ha passat a millor vida. Podem, per tant, procedir a la part més divertida de la feina, l'estriptease. Si li llevarem la vestimenta natural, fent-li un tall rodó al voltant del coll i li estirarem la pell de dalt a baix amb una forta estrebada, com si es tractés de l'operació quirúrgica anomenada peeling, a què amb tant de gust se someten periòdicament algunes folklòriques hispàniques i certes actrius de tercera categoria i edat de serials com tipus Falcon Crest. Un cop tinguem el conill nu i eixarrancat, l'escorxarem i procedirem a la recerca dels perdigons. L'obrirem en canal, bo i separant bé totes les interioritats, i amb un detector de metalls de gran sensibilitat anirem localitzant i recollint la ferralla, com si es tractés de bolets, que dipositarem en una cassola ja preparada a l'efecte, amb oli de colza, bullent. En aquesta cassola s'haurà posat, una estona abans, ara a rossejar al foc, un tassó de ceba i alls de Banyoles, collits en nit de lluna plena, ben picats i mastegats per algú que conservi bé, si és que li ha tingut de mai, la dentadura. Es deixarà, per una banda, coure el conill a foc lentíssim, durant unes 4 hores com a mínim, procurant girar-lo almenys cada uns 52 minuts. Per l'altra, deixarem coure els perdigons fins que quedin ben torrats, com ametlles de la collita del 69. Quan el conill tingui l'aspecte d'un cadàver carbonitzat, se li buscaran les ales fent-li pessigolles sota l'aixella. I les col·locarem en una font amb aigua fresca, no importa de quina marca, que guarnirem amb els perdigons torrats, punxats amb escuradents per fer més bonic. Però com que és molt probable, per no dir segur, que les ales del conill no apareguin per enlloc, podeu substituir-les per manetes de porc, que són més fàcils de trobar en aquest temps, en què abunden els propietaris. De mans, eh? Aquest plat tan exquisit es pot presentar a taula acompanyat amb música, preferentment a base d'himnes militars. S'exigeix, això sí, és de rigor, que els comensals vagin protegits, proveïts de sabre. Senyores, senyors, que tinguin una bona nit. Bé, i ara després d'aquestes dues receptes culinàries passarem a una altra història molt diferent que em va cridar molt l'atenció. Està escrita per un gran actor de cinema que al final us el diré quin és. I diu així: quan em vaig estimar de veritat, vaig comprendre que en qualsevol circumstància jo estava en el lloc correcte i en el moment precís. I llavors vaig poder relaxar-me. Avui sé que això té un nom: autoestima. Quan em vaig estimar de veritat, vaig poder percebre que la meva angoixa i el meu patiment emocional no són res més que senyals que m'alerten perquè vaig en contra de les meves pròpies veritats. Avui sé que això és autenticitat. Quan em vaig estimar de veritat, vaig deixar de desitjar que la meva vida fos diferent i vaig començar a veure que tot allò que esdevé contribueix al meu creixement. Això sé que s'anomena maduresa. Quan em vaig estimar de veritat, vaig començar a comprendre per què és ofensiu tractar de forçar una situació o a una persona, només per aconseguir allò que desitjo, sabent fins i tot que no és el moment adequat o que la persona, de vegades jo mateix, no està preparada. Avui sé que el nom d'això és respecte. Quan em vaig estimar de veritat, vaig començar a alliberar-me de tot allò que no fos saludable, persones i situacions, tot i qualsevol cosa que m'empenyés cap avall. Al principi, la meva raó va titllar d'egoisme aquesta actitud. Avui sé que té un altre nom. S'anomena amor a un mateix. Quan em vaig estimar de veritat, vaig deixar de preocupar-me per no tenir temps lliure i vaig desistir de fer grans plans. Vaig abandonar els megaprojectes de futur. Ara faig el que em sembla correcte, el que m'agrada, quan vull i al meu propi ritme. Avui sé que això és simplicitat. Quan em vaig estimar de veritat, vaig deixar de voler tenir sempre la raó i amb això vaig errar moltes menys vegades. Així vaig descobrir la humilitat. Quan em vaig estimar de veritat, vaig deixar de quedar-me aturat revivint el passat i preocupant-me pel futur. Ara mantinc en el present, que és on la vida esdevé. Avui visc un dia a la vegada i això s'anomena plenitud. Quan em vaig estimar de veritat, vaig comprendre que la meva ment pot turmentar-me i decebre'm. Però quan jo la col·loco al servei del meu cor, és una valuosa aliada, i això és saber viure. No ens ha de fer por qüestionar-nos. Fins i tot els planetes xoquen i del caos neixen les estrelles. Charles Chaplin. It's probably hard to plan ahead. June, July, and August said it's better to bask in each other. Gatekeepers. Bé, ara per canviar de veu, perquè ja m'heu sentit potser massa i tot, ara us deixo amb un gran actor i rapsoda, el Joel Joan, que us dirà tres poemes.
Himne de Catalunya. Oh, Catalunya, mare nostra, mare del cor que venerem, respira fort i aixeca el rostre, mentre el món sí amunt t'avoltarem. Avant, avant que ets nostra mare, sàpiga tu que Déu ja et sap i el teu terrer és teu encara amb l'ànima damunt, de cap a cap. Regada amb sang, ta terra és bona. Tingues al mar clavats los peus, un braç en l'aire per l'escona i amb l'altre ràpat fort als Pirineus. Amb nostra llengua franca i noble crida'ns a tots que et respondrem. Som una raça i som un poble i tan drets com caiguts poble serem. Caiguts avui i enmig de runes, de mal peu ferm i en l'aire els cors, sense captada enlloc en grunes, sense lligams de ferro ni de flors. Va doncs, oh pàtria, que t'ho imploren damunt la terra els qui s'hi estan, davall la terra aquells qui foren, i més lluny que els estels els que vindran. Que no ets pas morta, ets adormida, amb ta bandera els vents remou, sigui tothom a l'embranzida, i cauran els castells quan diguis prou. Àngel Guimerà. Sant Jordi gloriós. Sant Jordi té una rosa mig desclosa, pintada de vermell i de neguit. Catalunya és el nom d'aquesta rosa i Sant Jordi la porta sobre el pit. La Rosa li ha contat gràcies i penes, i ell se l'estima fins qui sap on. I amb ella té més sang a dins les venes per plantar cara a tots els dracs del món. Josep Maria de Sagarra. Meditació última. Ara és l'hora de dir que el poble persisteix en les cases bastides on no hi havia cases, en els arbres que creixen on no hi havia arbres, on les noies que estimen per primer cop, en tot allò que comença. Ara és l'hora de dir, ara és l'hora de recordar que el poble persisteix en els carrers amb empedrat antic, en el pont i en l'església que han conegut tota la gent del poble, en tot allò que remembra el passat amb un esforç vigorosament actual. Ara és l'hora de dir que el poble persisteix en les paraules que inventem cada dia i en la gent que odiem, en la rutina de la feina i en la rutina de la muller i dels fills. Ara és l'hora de dir, ara és l'hora de recordar que el poble persisteix en tots nosaltres, en cada un de nosaltres, i que tot allò que hem fet i tot allò que hem desitjat és l'essència mateixa del poble indestructible. Miquel Martí Pol. Summer sets in, that's the scene you set for new lovers. You play your part, painting it a new start, but each gate will open another. Bé, i fins aquí el programa d'avui. Espero que hagueu gaudit força. Ens retrobem el mes que ve a Ràdio Falset i al programa Volta de Full. Recordeu que la programació que heu escoltat la podeu tornar a sentir el diumenge i el dimarts a les 6 de la tarda. Repeteixo, la podeu tornar a escoltar el diumenge i el dimarts a les 6 de la tarda. I si no, també la podeu trobar a la web de la nostra ràdio, a radiofalset.cat. Per qualsevol comentari o suggeriment, podeu dirigir-vos també als nostres telèfons, que són el 977-830044, 977-830044 o el 977-83-11-35, 977-83-11-35. Fins aviat, molt bon cap de setmana i que us provi Sant Jordi. February, April, said that half of the year we'll never be friends. Gatekeeper seasons, wait for your